Creix l'oferta universitària privada a les Illes Balears. El Parlament donarà demà llum verda a la creació d'un centre privat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Antoni Mateu.
La creació de la Universitat Privada de Mallorca, impulsada per ADEMA, sortirà endavant amb el vot favorable de Partit Popular i de Vots. El govern assegura que aquesta aposta oferirà més places de determinats estudis i farà que els joves de les Illes Balears tinguin més oferta a l'hora de triar. A la vegada, però, l'executiu reconeix que la seva prioritat és l'impuls de la universitat pública, la Universitat de les Illes Balears, perquè continuï creixent amb places i també amb estudis.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública, en la Universitat de les Illes Balears, que sempre he dit és l'element vertebrador de les nostres illes.
Aquest que acabau de sentir és el conseller d'Educació, Antoni Vera, i ho ha dit arran del compte enrere, com vos hem explicat, perquè la UMAC, la Universitat de Mallorca, comenci Neus Mercant a fer camí.
Així és un centre vinculat a l'Escola Superior ADEMA, que s'afegeix a altres centres privats que es troben encara en fase de tramitació, com per exemple el centre Beato Luis Belda, depenent de la Universitat Ceu San Pablo. Són centres que prioritzen les carreres de la branca sanitària, com per exemple Medicina o Fisioteràpia.
I el servei 24 hores de l'IBEDONA va atendre l'any passat més de 4.500 telefonades a causa de violència masclista.
És un 22% més que un any enrere. Aquest servei també fa acompanyament per diferents motius. Ho explica Cati Salom, ella és directora de l'IBEDONA.
Els acompanyaments que metges sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
I per la mare d'Economia, perquè les Balears presenten les millors perspectives d'arreu de l'Estat pel que fa al percentatge de reserves turístiques entre un període de 90 i 180 dies vista.
És el que es desprèn de l'informe que ha presentat avui la Confederació Espanyola d'Hotels, segons el qual les Balears tenen ja reservades i confirmades pràcticament la meitat de les habitacions que s'ofereixen pels mesos de maig i pel mes de juny.
Tot això succeeix quan a Eivissa s'acosta el cap de setmana dels anomenats openings.
La companyia Iberia ha fet saber que reforçarà les connexions en Madrid en 12 vols més per al cap de setmana entre el 24 i el 26 d'abril perquè els interessats puguin gaudir de la música electrònica en aquests dies en què les discoteques obren les portes.
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Atenció Primària, desenes de persones s'han concentrat al Centre de Salut d'Alcúdia avui per reclamar un servei de qualitat i que alhora sigui accessible.
Una d'elles, Concepción Baleato, és la representant de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears.
Que tarda muchísimo en darle cita, sobre todo ese tipo de quejas es lo más común porque es lo que más ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces?
Això ha estat avui, demà es concentraran al centre de salut de la barriada de Santa Catalina a Palma, ara la mitjana d'espera per veure el metge a la comunitat autònoma és de 7 dies.
I parlant de sanitat, la reunió avui entre la ministra de Sanitat, Mònica García, i el sindicat Mèdics ha acabat en la creació d'una comissió de seguiment de l'acord de l'Estatut Marc per impulsar això la tramitació de la norma.
D'aquesta manera es comença un procés de negociació que es desenvoluparà de forma paral·lela a la tramitació de l'avantprojecte de llei del sector.
I en l'àmbit internacional, el papa Lleó XIV ha fet o ha donat una resposta a Donald Trump. El papa prevost, que recorden que el ciutadà americà, ha dit a Trump que no li té por, que no li fa por, que no té por, també ha dit de proclamar el missatge de l'Evangeli i de fer-ho en veu alta.
Això després que el president dels Estats Units ha dit que era un papa feble. Per cert, que avui a les 4 ja ha entrat en vigor l'anunciat bloqueig de l'estret d'Hormuz. I Trump ha dit que bombardejaria qualsevol vaixell de l'Iran que s'acostàs als bucs americans.
I pel que fa als esports, Vedat Muriqi s'ha convertit en el màxim golejador de la història del Reial Mallorca a primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Amb els seus dos gols a la victòria d'ahir per 3-0 contra el Rayo Vallecano, el davanter kosovà ha superat Samuel Eto'o com a màxim anotador de la història del club a la màxima categoria. Muriqi acumula 21 gols aquesta temporada i és segon a la taula de golejadors, només per darrere de Kylian Mbappé. Pepe. A la primera federació, l'UD Eivissa se situa 4 punts per damunt del descens gràcies a la victòria per 2-1 contra el Juventud Torremolinos. A la segona federació, el Porreres ha confirmat el seu descens i l'Andratx ho té complicat per salvar-se. I en bàsquet, l'Azul Marino continua líder de la Lliga Challenge, mentre que la primera FEB, victòria de l'Èstia Menorca i derrotes del Palmer i el Figuí.
Coneguem ara la previsió del temps. Pedro Rogevo, ja ha estat un dia de pluja i també de vent, però com continuarà això a partir de demà?
Bon vespre, doncs en principi demà tindrem més calma al cel, però el vent es tornarà a fer notar. Quant al temps que han tingut avui, termòmetres molt baixos, amb màximes que han girat entre els 12 i els 16 graus aproximadament, entre 4 i 6 graus per sota de la mitjana, unes pluges que en alguns punts han estat intenses, sobretot a la serra de Tramuntana, i tot això sumat a un vent també de Tramuntana que ens ha fet registrar ones de fins a 7 metres i mig a la costa més exposada. Ara bé, què passarà en vista demà? Quant al cel, com ja han dit, tindrem molta més presència de sol, tot i que a l'interior i sud de Mallorca encara podran tenir qualque ruixat local al capvespre. El vent també bufarà amb força de mestral principalment, per tant, al nord-oest de cada illa, l'onatge tornarà a ser important i pel seu costat la temperatura experimentarà una pujada d'entre 2 i 3 graus aproximadament respecte d'avui. No serà un gran augment, però continuarà en augment de forma progressiva al llarg del que resta d'aquesta setmana.
Moltes gràcies, Pedro Roger. Això és la primavera i, per tant, les temperatures tornen a pujar i allò que s'acosta és Sant Jordi.
La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella abans que el drac apareguera li deia amb fermesa el cavaller.
Avui som dia 13 d'abril, això vol dir que d'aquí a 10 dies, per tant, ja és la festa de Sant Jordi. I, per tant, a partir d'aquesta setmana ja començarem a veure com proliferen les presentacions de llibres i també actes relacionats amb la literatura i també la lectura. Ja se sap que el dia de Sant Jordi és dia d'empentes, de cues i també d'una gentada que tresca i remena llibres a les paradetes. Però el Gremi de Llibreters de Mallorca ha fet una proposta per avançar-se a aquesta celebració. I, per tant, el dia de 8, aquest dissabte, ja haurà actes al final d'aquest programa, d'aquest informatiu. Vos avançarem quins són aquests actes. Un informatiu que recordem fan possible en Neu Mercant, Neu López i també Maria Eugènia Kegles, mentre que Margalida Cifra és el control tècnic.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Passen 7 minuts de les 7, gairebé 8, i ho han dit en començar, que a partir d'ara s'obri un nou ventall de possibilitat d'estudis universitaris a les Illes Balears, i això de cara al futur, perquè demà es fa una passa de gegant perquè això sigui possible. El Parlament aprovarà la llei de creació de la Universitat de Mallorca, un centre, una universitat impulsada per ADEMA. Es tracta d'una universitat privada i només tindrà el vot en contra dels ecosobiranistes, perquè el PSIP ha pactat molt del punt del test i s'hi estendrà. Així i tot, l'executiu recalca que la màxima prioritat universitària del govern a les Illes Balears és, ha dit, la universitat pública.
Per això no és casualitat que el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, posi de relleu el que veurem demà. Cert consens.
Si el poder legislatiu és el que consensua i consensua àmpliament entre les diferents forces polítiques l'aprovació d'una nova universitat de les Illes Balears, nosaltres únicament hem d'acatar i, en aquest sentit, celebrar que hi hagi un màxim consens, sinó unitari de tot, unànime, però sí que és majoritari el consens.
I és que Vera troba que crear de bell nou una universitat, sigui pública o privada, necessita el vistiplau social i aquest és el legislatiu. Això no treu, diu, insisteix també que la prioritat de la conselleria sigui exclusivament la UIB.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública, en la Universitat de les Illes Balears, que sempre he dit és l'element vertebrador de les nostres illes, és present a totes les nostres illes i és la nostra universitat, és la nostra pedra de toc com a illes i com a comunitat autònoma.
Fins ara s'han creat molts de centres d'estudis universitaris adscrits a altres universitats d'altres comunitats autònomes, però en competències plenes és la primera que s'aixecarà des dels fonaments aquí a la comunitat autònoma. Vera, d'alguna manera, li dona la benvinguda.
una oferta universitària que amplia la diferent oferta que hi ha a les Illes Balears. Hi haurà, sembla ser, una oferta universitària que complementarà en molt de casos les diferents ofertes que en aquest moment hi ha i que sobretot té la universitat pública.
Quan es podran començar a fer les matrícules és encara tota una incògnita, no ho sap ningú, perquè ara a la Universitat de Mallorca li queden encara un bon grapat de tràmits administratius que exigeix el Ministeri d'Educació per poder començar a dictar càtedra o no.
La primera d'aquestes passes, però, passa demà pel Parlament de les Illes Balears, perquè, com han dit, aquells partits que de moment o que ja han assegurat el seu suport són el Partit Popular i també Vox. Marta Puyalto.
El portaveu popular Sebastià Sagreras ha defensat la proposta i ha assegurat que permetrà ampliar l'oferta educativa, evitant que els joves hagin de partir a fora.
Se reforça i se complementa el sistema universitari de les Illes Balears. S'augmenta la pluralitat de l'oferta formativa, s'ofereixen màsters, doctorats i graus que no oferia les Illes Balears i se cerca també que el màxim d'estudiants possibles de les Illes Balears pugui quedar a estudiar a les Illes Balears.
El portaveu socialista Iago Negueruela ha confirmat l'abstenció del seu grup, mantenint la mateixa posició que en fases anteriors del debat. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, en canvi, ha reiterat el vot en contra i ha criticat que la creació de noves universitats respongui, diu, a interessos privats i no una planificació pública del sistema educatiu.
Nosaltres pensem exactament el mateix si és una universitat laica o és una universitat de l'Opus, que s'ha de prioritzar la planificació pública i l'interès públic, i en aquest cas el servei públic, que significa la Universitat de les Illes Balears. La resta han de ser subsidiàries d'aquest interès públic.
Una vegada superat aquest tràmit parlamentari, el govern haurà d'autoritzar la implantació efectiva dels estudis perquè la nova universitat pugui iniciar l'activitat.
Per tant, les Illes Balears tindrà una nova universitat, a la Universitat de Mallorca, un centre privat que indica demà el Parlament de les Illes Balears li donarà el vistiplau. Per tant, allò que volen fer ara és conèixer com queda el panorama universitari arreu de les Illes Balears, perquè d'aquesta manera han dit que s'estén l'oferta universitària a tot arreu, a les Illes Balears, en noves opcions per a estudiants, tant a la pública, en nou graus, com és el CAR de Ciències de la Mà, i també el doble grau en Matemàtiques i Física, que fa poc ho va anunciar la UIB, i també noves oportunitats a la privada. I no només en la posada en marxa de la nova Universitat de Mallorca, la UMAC, de cara a parlar, sinó també en la creació d'altres centres de capital privat, com és el cas del Beato Luis Beldat, depenent del seu San Pablo, i l'ampliació de titulacions per part dels centres privats que ja existeixen.
Així, d'aquí a poc, un estudiant que vulgui cursar Medicina tindrà tres opcions: la Universitat de les Illes Balears i els centres privats Universitat de Mallorca i Beato Luis Belda, que està especialitzat precisament en educació sanitària. Estarà ubicat a Palma i depèn del San Pablo CEU. Té previst obrir les portes pròximament i s'hi podrà cursar a banda, com deien, de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i també Psicologia. La UMAC dependrà, com hem explicat al començament, de l'Escola Superior ADEMA, que actualment ofereix Belles Arts, Odontologia i Nutrició, que quedaran integrades en aquesta nova universitat que s'aprova demà al Parlament de les Illes. A més, i a l'espera de tancar el programa, s'hi podran estudiar els graus de Biomedicina, Arquitectura, Sociologia, Disseny i Logopèdia, així com màsters i doctorats. Turisme es pot cursar a la pública i a la privada, és a dir, a la UIB i a l'Escola Superior Felipe Moreno, on també s'ofereix Criminologia, Protocol i Màrqueting, entre d'altres. Per Periodisme i Comunicació Audiovisual, l'oferta la continua tenint l'Alberta Jiménez, que també dona Infermeria.
I s'ha de dir, però, que a poc aquests centres privats han anat desvinculant de la Universitat de les Illes Balears, a la qual fins fa poc estaven adscrits, i han apostat, com ADEMA, amb l'UMAC per l'autonomia universitària, és a dir, per funcionar de manera autònoma, per funcionar tots sols.
La darrera sol·licitat aquesta autonomia està precisament a ADEMA, que ha demanat adjuntar-se a la Universitat Isabel I, especialitzada en educació a distància. Abans ja ho varen fer l'Escola de Turisme Felipe Moreno, ara amb la Universitat de Nebrija de Madrid, i també el CESAC, el Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez, que camina de la mà de la Pontifícia de Comillas.
Aquesta, per tant, la radiografia del panorama universitari a les Illes Balears, una universitat pública que no s'atura de créixer, però també una universitat privada que aposta per nous centres de formació. Són les 7:15 i fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El servei 24 hores de l'IB Dona va atendre l'any passat més de 4.500 telefonades. En concret, va augmentar aquesta xifra fins a les 4.562 telefonades per violència masclista. Un 22% d'aquestes cridades, o volíem dir un 22% més, representa aquesta xifra que ara fa un any. Del total d'aquestes telefonades, gairebé la meitat, en concret un 48%, estaven relacionades amb conductes de violència psicològica, mentre que un 24% han estat vinculades a violència física i un 6% han estat relacionades a la violència vicària. Carme Moreno.
Aquesta xifra suposa que el servei va atendre una mitjana de 13 telefonades diàries relacionades amb la violència masclista. A més, la majoria de les persones que contacten amb el servei, un 70%, han estat les mateixes dones, seguides de professionals d'altres serveis. La directora de l'IB Dona, Cati Salón, considera que l'increment de telefonades es deu al fet que s'ha fet més difusió del servei d'atenció telefònica. El telèfon és el 900-1789-89 i és gratuït.
És material de difusió en més idiomes, l'hem fet en braille, també l'hem fet en llenguatge excessiu perquè les dones amb discapacitat intel·lectual també tinguen aquell llenguatge més accessible, aquesta eina de CC visual on també dones amb discapacitat auditiva hi poden accedir.
Segons dades de la memòria de l'any 2025, el servei de 24 hores de l'IB Dona també va dur a terme 631 acompanyaments presencials.
Els acompanyaments que metges sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
Les telefonades relacionades amb situacions de violència sexual han representat un 5%. Estan parlant de 255 telefonades. D'aquestes, 167 han tingut a veure amb agressions sexuals i 43 amb abús sexual infantil. Aquestes xifres demostren, segons la memòria, que el servei de 24 hores de l'IB Dona s'ha consolidat com un recurs de referència per les dones que pateixen violència masclista.
Són unes dades, aquestes, de l'IB Dona que coneixem el mateix dia que s'ha detingut a Còrdoba l'home que presumptament ha assassinat a punyalades la seva exparella en un portal l'avui matí. La víctima, una dona de 64 anys, estava al sistema Biogen i havia denunciat a l'agressor divendres passat. Sobre ell pesava un ordre d'allunyament.
Si es confirma, seria la 17a víctima per violència de gènere des de començaments d'any. Els fets han passat a les 9 a la barriada de la Fuensanta. La víctima, la dona, accedia al seu habitatge, al seu domicili, quan hauria estat apunyalada al portal. Els serveis sanitaris l'han atesa, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Després, el presumpte assassí ha pujat a casa, on s'ha atrinxerat fins que la policia ha aconseguit treure'l i després detenir-lo.
I la Fiscalia manté l'acusació de violació contra un home jutjat a l'Audiència Provincial de Palma, tot i que la víctima ha retirat la imputació i assegura ara que la relació va ser consentida.
Durant el judici que s'ha duit a terme avui, també s'ha fet pública una carta en què la dona demana perdó a l'acusat per haver-li atribuït els fets. Tot i això, el Ministeri Públic manté la petició de 19 anys de presó per agressió sexual, a més d'altres delites com maltractament habitual, lesions i amenaces. La fiscal argumenta que la denúncia inicial es va mantenir en fase d'instrucció i que la retractació de la víctima ha arribat només en el judici en un context de relació marcada per la violència. Per part seva, la defensa demana l'absolució de l'home i l'acusat només reconeix lesions, negant en tot moment una agressió sexual. Ara el cas queda vist per sentència.
I un home ha acceptat 2 anys de presó per un delicte d'abús sexual després de fer tocaments a la seva germana de 15 anys.
Les parts han arribat a un acord després que l'acusat ha pagat els 6.000 euros de responsabilitat civil en concepte d'indemnització. És un fet que s'ha acceptat com a atenuant de reparació de dany.
La mare d'Economia i, en concret, de Turisme, perquè hi ha perspectives favorables d'aquest sector espanyol per aquesta primavera-estiu, per aquesta temporada que ara comença, i estan condicionades aquestes perspectives, però, per la incertesa del context geopolític mundial. La patronal SEAT, és a dir, la Confederació Espanyola d'Hotels, ha presentat l'informe de perspectives que analitza el percentatge de reserves a 90 i 180 dies vista, i les Illes Balears són el territori de l'Estat que presenta unes millors dades, molta de diferència de la mitjana espanyola.
Per a maig i juny ja tenen reservades i confirmades pràcticament la meitat de les habitacions disponibles. En vista a juliol i agost, baixa un poc, però tenen tancades una tercera part de les reserves. Són percentatges superiors a la resta de l'Estat, malgrat que els preus aquí a les Balears no són dels més barats. De fet, l'arxipèlag és la comunitat amb les habitacions més cares per juliol i per agost de tot Espanya. Pràcticament 250 euros per habitació i nit. Són 30 euros més que Andalusia, per exemple, i fins a 60 més que a les Illes Canàries.
Som a dia 13 d'abril i això vol dir que ben aviat les discoteques d'Eivissa obriran les seves portes. Per aquest motiu, Ibèria reforça més vols el cap de setmana d'aquestes obertures de les discoteques a Eivissa. Concretament, ha programat 12 vols més en Madrid.
Es faran durant el cap de setmana del 24 al 26 d'abril. L'aerolínia afegirà 4 vols el divendres, 4 el dissabte i 4 més el diumenge. Sumaran 25 freqüències en total durant aquest cap de setmana per les obertures de les discoteques. És un referent internacional, han dit des d'Ibèria, en l'àmbit de la música electrònica i que atreu milers de turistes cada any.
I parlàvem de com els conflictes internacionals a l'àmbit mundial afecten l'economia i també el sector turístic. I d'avui hem sabut que la companyia Air Europa allarga la suspensió de les seves connexions en la ciutat de Tel Aviv, a Israel. Això serà fins dia 31 de maig. La companyia aèria ha pres aquesta decisió arran, com han dit, de la situació a l'Orient Mitjà.
I perquè els passatgers puguin reajustar els seus plans de viatge, Aeroeuropa els ofereix un canvi de ruta amb bitllets cap a Istanbul o qualsevol destinació d'Europa. L'Agència Estatal de Seguretat Aèria ha estès la recomanació de no operar a l'Orient Mitjà i tampoc el Golf Pèrsic fins al 24 d'abril.
Són molts els sectors econòmics que es reactiven en l'inici del turisme de la temporada i ara els autònoms del taxi asseguren que fan falta més de 1.000 conductors per atendre la demanda durant aquesta temporada alta. L'Ajuntament assegura que el reforç del servei començarà a funcionar a temps i s'emparen els 600 conductors nous que s'han incorporat aquesta mateixa legislatura. L'Ajuntament de Palma, ens en referim.
Els autònoms del taxi, el col·lectiu, creu que el reforç d'estiu a Palma, que incorpora 210 llicències, serà insuficient, tot i la incorporació d'un centenar de conductors més arran de la darrera convocatòria per treure's el permís. Biel Moragues és el president de l'Associació de Sindicats d'Autònoms del Taxi.
Si realment tens una pretensió de reforçar el servei, lo normal és pensar que fan falta 2 persones per cada cotxe. Clar, són 400 persones més. Posa fàcilment 700 o 800 persones més a les fitxes, tenim xerrant de 1.200 conductors i dut que en aquest moment ni de prop hi siguin.
Tot i aquestes demandes, l'Ajuntament no té previst fer ara per ara una tercera convocatòria anual i treu pit dels més de 600 conductors que s'han incorporat d'ençà que començar aquesta legislatura. Antoni Deudero, regidor de Mobilitat.
Entenem que amb aquestes 2 convocatòries anuals, que són les mínimes que marca l'ordenança municipal, anem fent camí. Si hi ha d'afegir una altra convocatòria, hauríem de menester més reforços de personal, que avui per avui no tenim disponibles.
7:24 minuts és el moment ara de parlar de sanitat, perquè l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública a les Illes Balears demana més recursos, sobretot pel que fa a personal, per evitar la saturació, asseguren, a les urgències dels centres de salut. Tot això coincidint amb el fet que hi va ser el Dia Mundial de l'Atenció Primària. Avui de matí, una desena de persones s'ha concentrat al Centre de Salut d'Alcúdia per reclamar, han dit, un servei de qualitat accessible i alhora participatiu.
Han de dir que el mal temps finalment no ha impedit que un grup de professionals i també de membres de l'associació s'hagin manifestat a les portes del Centre de Salut d'Alcúdia, on han llegit un manifest i han demanat més personal, més espai i més mitjans per combatre, diuen, les males condicions de feina que, també asseguren, pateixen els sanitaris d'atenció primària. Concepción Baleatos, la representant de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública a les Balears.
Que tarda muchísimo en darle cita, sobre todo ese tipo de quejas, es lo más común porque es lo que más ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces?
L'associació també ha convocat avui de matí una concentració al port d'Alcúdia i una altra demà dimarts al barri de Santa Catalina de Palma. Això quan l'espera per veure el metge és actualment de 7 dies de mitjana a les Balears, segons el baròmetre sanitari del Ministeri.
I continuem parlant de la sanitat pública perquè Consubal ha denunciat avui el retard a l'hora d'obtenir una cita amb un especialista. Aquesta entitat, aquesta associació de consumidors i usuaris de les Balears, afirma que rep nombroses queixes de pacients de les illes. Per exemple, asseguren que una consulta amb un pneumòleg es pot demorar fins a 10 mesos.
Segons denuncien els afectats a Consubal, l'IBE Salut estorba de cada vegada més a oferir una cita en determinades especialitats i això augmenta la preocupació entre els col·lectius com el de les persones més grans, que esperen més de 3 mesos per una cita amb l'uròleg o gairebé un any per traumatologia. Igualment, les cites amb el metge de capçalera tenen una espera d'entre 12 i 14 dies de mitjana. És un fet que fa que moltes persones acudeixin a urgències als hospitals. El portaveu de Consubal, Alfonso Rodríguez, considera l'IBE Salut i la Conselleria responsables de l'atenció als pacients. Per això, els exigeix solucions.
Des del Consubal reclamamos a la Conselleria de Salut que pongan los medios necesarios para desbloquear la situación. Entendemos que este problema viene dado por la falta de profesionales. Consecuentemente, lo que pedimos es que se contraten más profesionales y se pueda rebajar los plazos de espera.
Avui, però, a Madrid ha estat dia de reunions, la que ha mantingut avui la ministra de Sanitat, Mònica García, amb els sindicats mèdics i que ha acabat en la creació d'una comissió de seguiment de l'acord de l'Estatut Marc per impulsar la tramitació de la norma, en una reunió en què s'han començat a revisar la retribució del personal sanitari.
Així comença un procés de negociació que es desenvoluparà de forma paral·lela a la tramitació de l'avantprojecte de llei del sector, que ha de regular, recordem-ho, les particularitats de la feina d'aquest col·lectiu. En la reunió d'aquest dilluns s'ha parlat de la revisió de les retribucions bàsiques, sou base i també triennis, en funció del nou model de classificació professional que es va acordar en l'esborrany de l'Estatut el passat mes de gener. El Ministeri, per part seva, ha informat els sindicats, a SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF sobre l'estat del procés previ necessari perquè l'avantprojecte de llei sigui aprovat pel Consell de Ministres i després tramitat al Congrés.
I a Formentera, d'ençà de final del mes de febrer, l'àrea quirúrgica de l'hospital només atén determinades emergències.
Asseguren que també realitzen intervencions quirúrgiques i parts no demorables després de la realització d'obres de millora a les instal·lacions. Els controls microbiològics s'han fet 7 adequats tant pel quiròfan com per la sala de parts, però a l'antesala de la zona s'han detectat també valors no aptes, segons ha informat l'IBE Salut. Així, de manera preventiva, s'ha pres aquesta decisió a l'espera que la pròxima setmana el Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Sant Espases realitzi una visita i una valoració tècnica per definir les mesures a seguir.
Ha estat precisament el PSOE que ha denunciat la situació que pateix aquest centre, l'Hospital de Formentera.
Asseguren que des del mes d'octubre la sala d'operacions i de parts ha patit tancaments intermitents. És una circumstància que ha comportat la reprogramació d'intervencions quirúrgiques i també la derivació de pacients a l'Hospital Can Misses, a Eivissa. Escoltam el portaveu socialista de Formentera, Rafael Ramírez, que demana explicacions a la Conselleria de Salut.
Exigimos que la Conselleria explique con claridad qué está pasando, qué medidas concretas va a poner en marcha y en qué plazo piensa garantizar la plena normalidad y estabilidad del servicio. Esta situación, que se alarga desde el mes de octubre, afecta a los pacientes que tienen derecho a ser intervenidos en Formentera y a dar a luz con todas las garanties sanitàries.
Al mes d'octubre i novembre, la presència d'un fong ambiental a l'antesala de l'avantsala de l'àrea quirúrgica va provocar que la sala d'operacions i de parts quedassin inoperatives durant almenys un mes. Només donaren, recordem-ho, serveis per casos d'emergència. Fins a final de novembre, l'IBE Salut va informar que tornaven a estar operatives.
Amb aquesta informació haurem arribat a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i toca repassar els principals titulars. Ho han dit en començar que la creació de la Universitat Privada de Mallorca, impulsada per ADEMA, tirarà endavant amb els vots favorables de Partit Popular i també de Vots. El govern assegura que aquesta aposta oferirà més places de determinats estudis i farà també que els joves de les Illes Balears tinguin més oferta a l'hora de triar.
A la vegada, però, l'executiu autonòmic reconeix que la seva prioritat és l'impuls de la universitat pública perquè continuï creixent en places i en estudis, en titulacions. Escoltam el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública, en la Universitat de les Illes Balears, que sempre he dit és l'element vertebrador de les nostres illes.
La UMAC, la Universitat de Mallorca, serà un centre vinculat a l'Escola Superior ADEMA, que s'afegeix a altres centres privats que es troben en fase de tramitació, com és el centre Beato Luis Velda, depenent de la Universitat CEU San Pablo. Són centres que prioritzaran les carreres de la branca sanitària, com medicina o fisioteràpia.
I el servei 24 hores de l'IB Dona va atendre l'any passat més de 4.500 telefonades per violència masclista.
Això és un 22% més que fa un any. Aquest servei també fa acompanyament per diferents motius. Ho explica Cati Salom, ella és directora de l'IB Dona.
Els acompanyaments que més se sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
Les Balears presenten les millors perspectives d'arreu de l'Estat pel que fa al percentatge de reserves turístiques entre un període de 90 i 180 dies vista.
És el que es desprèn de l'informe que ha presentat avui la Confederació Espanyola d'Hotels, segons el qual les Balears tenen ja reservades i confirmades pràcticament la meitat de les habitacions per als mesos de maig i juny.
I tot això quan s'acosta a Eivissa l'anomenat cap de setmana dels openings.
I és per això que la companyia Iberia ha fet saber que reforçarà les connexions amb Madrid en 12 vols més per al cap de setmana entre el 24 i el 26 d'abril perquè els interessats puguin gaudir de la música electrònica en aquests dies en què les discoteques tornen a obrir les portes.
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Atenció Primària, desenes de persones s'han concentrat avui al Centre de Salut d'Alcúdia per reclamar un servei de qualitat i que també sigui accessible.
És Concepción Baleato, ella és la representant de l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears.
Que tarda muchísimo en dar la cita, sobre todo ese tipo de quejas, es lo más común porque es lo que más... Ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces?
I la reunió avui entre la ministra de Sanitat, Mònica García, i el sindicat Mèdics ha acabat en la creació d'una comissió de seguiment de l'acord de l'Estatut Marc, això per impulsar la tramitació de la norma.
D'aquesta manera comença un procés de negociació que es desenvoluparà de forma paral·lela a la tramitació de l'avantprojecte de llei del sector.
I en l'àmbit internacional, el papa Lleó XIV ha respost a Donald Trump. Renou aquesta dins l'avió papal en què viatjava el papa Lleó XIV, qui ha dit que no té por de Trump. També ha afegit que no té por de proclamar el missatge de l'Evangeli i fer-ho en veu alta.
Això després que el president dels Estats Units ha dit que era un papa feble. Per cert, que avui a les 4 ha entrat ja en vigor l'anunciat bloqueig de l'estret d'Hormuz. I Trump ha dit també que bombardejarà qualsevol vaixell de l'Iran que s'acosti als bucs americans.
7:33, gairebé i 34, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
En els esports, Vedat Morici s'ha convertit en el màxim golejador de la història del Reial Mallorca a la primera divisió. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Amb els seus dos gols a la victòria d'ahir per 3-0 contra el Rayo Vallecano, el davanter Kosovà ha arribat a les 55 dianes a la Lliga i ha superat Samuel Eto'o com a màxim anotador de la història del club vermell a la màxima categoria. Morici acumula d'aquesta manera 21 gols en 30 partits disputats aquesta temporada i és segon a la taula de golejadors, només per darrere de Kylian Mbappé, que en du 23. Escoltant les paraules de Morici.
Tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo, que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
L'altre golejador del partit fou Jan Virgili, que va marcar el seu primer gol amb el Mallorca i el primer també com a professional. En la victòria d'ahir, el conjunt mallorquinista surt de les posicions de descens i és 15è a la classificació amb 34 punts, 2 per damunt de l'Elx, que precisament marca la zona de relegació. Vedat Morici ha parlat també del factor Somos.
Sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en ese campo que nuestros aficionados, pues hemos hecho muy buen trabajo y ahora ya estamos fuera de descenso.
Y el entrenador Martín de Michelis va a elogiar el esfuerzo del equipo.
Creo que quedó reflejado en el campo que el equipo, el grupo, es consciente de lo que se juega cada partido. Me gusta que nos juzguemos a nosotros mismos por el bien común del equipo y que lo que pase en las otras canchas donde no tenemos el poder de controlar esa circunstancia no nos compete.
Per cert, el jugador Mateo Josef serà intervingut quirúrgicament de la seva lesió al genoll esquerre demà dimarts a Barcelona. I avui la 31a jornada es tancarà amb el partit entre Llevant i Getafe, que començarà a les 9 del vespre al Ciutat de València. A la primera federació, victòria de l'U d'Eivissa per 2-1 contra el Juventud Torremolinos. Al minut 6, el conjunt blau-cel ja perdia, però els gols de Javi Eslava i Fran Castillo a la primera part van firmar la remuntada. Escoltam el tècnic de l'U de, Miguel Álvarez, parlant del partit.
Hemos entrado mal al partido, pero creo que también hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo, que ya lo... Últimamente no habíamos remontado nunca, pero sí que habíamos como el día 0-2 de Alcorcón. Y creo que el equipo se ha rehecho y sobre todo creo que la segunda parte creo que hemos sido muy superiores al rival.
Amb aquesta victòria, l'U d'Eivissa és 11 a la classificació amb 43 punts, precisament 4 per damunt del Torremolinos, que marca el descens i també es troba a 7 punts del playoff descens.
Al final, cuando los chicos tienen tranquilidad, los entrenadores tenemos tranquilidad, somos mejores entrenadores y mejores jugadores. Y ahora estamos todos muy nerviosos porque no nos gusta la situación que estamos viviendo, porque el club no se merece la situación que está y estamos todos nerviosos y nos falta pues tranquilidad.
A la segona federació, quan falten 3 jornades per acabar la Lliga, el Porreres ha confirmat el seu descens. El conjunt de Jaume Mut va caure per 2-0 al camp del Barbastre i ja és matemàticament equip de tercera federació. La Societat Esportiva Eivissa, a domicili, va perdre per 2-1 contra el Reus i es troba en posició de play-out de descens. El derbi, l'Andratx, va ser golejat per 5-1 contra l'Atleti Balears. El conjunt de José Contreras és 15è, amb 28 punts i a falta de només 9 punts per disputar-se, necessitaria un miracle per aconseguir la permanència. Escoltam el seu entrenador.
En las áreas no hemos sido lo contundentes que teníamos que ser y contra equipos como el Balears, pues esto te penaliza mucho y al final pues el resultado es agado.
D'altra banda, l'Atlètic Balears continua segon a la classificació amb 57 punts, a 6 del líder, que és el Sant Andreu. Luis Blanco és el tècnic blanquiblau.
La setmana passada conseguimos un muy buen resultado fuera de casa, en un contexto difícil. En casa nos estamos mostrando muy solventes y esto es importante para lo que viene.
I el Poblense va guanyar a casa per 2-1 al Torrent en un partit que van haver de remuntar. Els dos cartroies mantenen tercers en 53 punts i depenen d'ells mateixos per a disputar el play-off d'ascens.
Tenemos todavía ese pequeño margen, pero tenemos que pelearlo hasta el final para poder conseguir ese objetivo, que el objetivo es quedar lo más arriba posible dentro de ese play-off y soñarlo y vivirlo, que creo que nos lo merecemos con lo que hemos hecho durante toda la temporada.
I la selecció espanyola, les mallorquines Cata Coy, Patri Guijarro, Mariona Caldenté i Lucía Corrales ha fet avui matí el darrer entrenament abans del partit de demà a Wembley contra Anglaterra. L'enfrontament, corresponent a la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial 2027, estarà en joc el lideratge del grup A3. Escoltam la capitana Irene Paredes.
Serà un gran partido, uno de los partidos pues, que gusta jugar en un estadio histórico contra una selección que venimos enfrentándonos varias veces los últimos años, que nos exige al máximo. Sabemos que tendremos que estar a nuestro mejor nivel para poder sacar un resultado positivo de aquí.
En bàsquet, victòria de l'Azul Marino per 63-94 a la pista de la Salle Melilla. Les mallorquines han sumat l'11 triomf consecutiu i quan falten dues jornades continuen líders de la Lliga de Challenge. A la primera fe, victòria de l'Estia Menorca per 79-83 contra el Cartagena. El Palmer va perdre Son Mos contra el Coe, el Melilla, per 75-82 i se situa un punt del descens, i derrota també del Figuí per 81-79 a Zamora. I a la segona fe, victòria del Clas Sant Antoni a la pista del Salou per 59-96, que fa que els eivissencs arriben en opcions de ser campions a la darrera jornada. I acabam en tenis perquè Jaume Munà ha tornat a les pistes 2 mesos després de la lesió sofrida a Rotterdam i ho fa a Barcelona el trofeu Conde de Godó. A la primera ronda del torneig ATP 500, el mallorquí s'enfronta al madrileny Rafa Jodar, que precisament arriba després d'assolir el seu primer títol ATP a Marrakech. En aquest moment, Munà ha perdut per 1-6 el primer set del partit. I Carlos Alcaraz, que per cert va perdre ahir contra Jannik Sinner la final del Masters 1000 de Monte Carlo per 6-7 i 3-6, debutarà demà contra Virtanen.
Aquesta idò és l'actualitat esportiva del dia. Moltes de gràcies, Xisco Ribas. Són les 7:41 minuts. Fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Obrim ara plana estatal i també de l'àmbit judicial, perquè el jutge Peinado ha tancat ja la instrucció del cas Begoña Gómez i ordena el processament de la dona del president espanyol per 4 delictes. El magistrat finalment ha arxivat l'acusació per intrusisme professional. Ara dona 5 dies a les parts perquè presentin el seu escrit d'acusació.
Després d'anys d'investigació ha acabat la fase d'instrucció. El jutge Peinado investigava Gómez per 5 delictes, però després d'arxivar el d'intrusisme ara serà jutjada per altres 4, malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda de marca. Ara les acusacions i les defenses tenen 5 dies de termini per presentar els seus escrits per pronunciar-se i després, previsiblement, el cas anirà directe al Tribunal del Jurat Popular, una decisió que també ha aixecat molta polèmica.
I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qüestionat per aquest procés, manté la seva confiança que un tribunal imparcial revoqui les decisions d'una instrucció que, segons diu, ha fet empagueir, assegura, la justícia espanyola.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción.
I s'ha reprès aquest dilluns el judici pel cas Mascaretes, que seu al banc dels acusats l'exministre socialista José Luis Ábalos, qui era el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama. Una sessió la d'avui en la qual s'investiga el cobrament de comissions en l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia. Avui el pla fort ha estat l'exdona de Coldo García, Patricia Uriz.
És qui la investigació assenyala com a autora dels famosos missatges en els quals parlava amb la seva parella de xistorres, sols i lletres. Tugues per presumptament referir-se a Dobbes. Ella, però, no el reconeix.
No reconoce los WhatsApps. ¿Lo reconoce?
No, reconozco.
¿Reconoce que es su forma de expresarse, por lo menos?
No. En algún WhatsApp pudo reconocer algo, pero hay otros WhatsApp que... los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no los he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir ni de expresarme.
Uriz ha explicat també que ella, junt amb Coldo García, es feia càrrec de moltes despeses d'Ábalos de tota casta, tabac, viatges, en el cas dels pagaments per motius del seu càrrec o reclamaven al Partit Socialista que tornava en efectiu i, en tot cas, sempre exigia el tíquet per justificar la despesa.
Perrat solo pagava si tenia los tíquets, o sea, si tenia una justificació, si tenia un soporte de esos tíquets. De hecho, Coldo alguna vez perdió algún tíquet de los que se podían pasar a Ferraz y se quedó sin cobrarlo. Porque Ferraz en ese sentido era muy, muy rígido. No podías decirle, he gastado en una comida 50 euros, te decían, no me vale, necesito el tíquet de esa comida.
Ara bé, Patricia Uriz s'ha desentès de les despeses personals d'Ábalos perquè deixava que fos directament Coldo García qui s'encarregàs de reclamar-ho a l'exministre.
I també continua en aquest cas a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga, recordem, la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy per haver destinat fons reservats a una operació per eliminar suposats documents compromesos per al Partit Popular que estarien en mans de l'extresorer Luis Bárcenas. Avui ha començat la ronda de testimonis amb el principal investigador de la causa, que ha apuntat que l'expresident Mariano Rajoy podria tenir relació amb aquest entramat.
De fet, en les converses entre els presumptes responsables de la trama, algun dels membres esmentaven el Barbes o l'Asturià, i segons l'investigador, aquests serien malnoms que feien servir per referir-se a Rajoy. Per això sospiten que, tot i que no està formalment encausat, ell tindria relació en l'operació ideada per destruir proves incriminatòries sobre la caixa de Dobbes en negre del PP.
El señor Villarejo, que le relata más o menos o de manera superficial lo que es la operación Kitchen, llega a decir él, yo podía estar preso, dice que, bueno, se refiere a Francisco Martínez, que si él, es decir, si a él, digamos, se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla del presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy.
En aquell moment, l'Audiència Nacional no va voler investigar els indicis que suposadament implicaven l'expresident espanyol en l'operatiu.
I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, manté el seu respecte al procediment judicial, però assegura que no té cap dubte del paper del Partit Popular actiu, diu, en tota aquesta trama.
Resulta difícilmente comprensible que unos delitos que se cometieron para tapar otros delitos que a su vez había cometido dirigentes del Partido Popular, donde el beneficiario evidente era el Partido Popular, pues esté habiendo tantas dificultades para que el Partido Popular pues responda de esa trama.
I l'actualitat de l'àmbit internacional torna a passar un dia més per la guerra de l'Iran, de l'Orient Mitjà i en concret de l'estret d'Hormuz, perquè en relació d'aquest estret a la península aràbiga, l'alt representant d'exteriors de l'Unió Europea, Kaja Kallas, ha afirmat aquest dilluns al Consell de Seguretat de l'ONU que és més necessari que mai, diu, impulsar una coalició internacional sòlida en matèria de seguretat marítima.
Kallas destaca que el bloc comunitari continuarà rebutjant qualsevol acord que limiti el pas lliure i segur i que respecti el dret internacional. Nacional.
I fa just unes hores, en concret a les 4 d'avui capvespre, ha estat el moment en què ha entrat en vigor l'anunciat bloqueig dels Estats Units per barrar el pas de vaixells per aquest estret, per l'estret d'Hormuz, tant s'intenten entrar-hi com s'intenten sortir-ne. Aquesta és la reacció, recorden, de Donald Trump al fracàs de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran d'aquest cap de setmana amb unes converses que varen tenir lloc a la capital del Pakistan, Islamabad.
Just mitja hora després de l'entrega en vigor del bloqueig, Trump ha fet saber a l'Iran a través de la seva xarxa Truth Social que si qualsevol vaixell iranià s'acosta al més mínim al bloqueig americà, serà eliminat de manera immediata, utilitzant el mateix sistema de neutralització que s'utilitzen contra els narcotraficants en alta mar. Les amenaces de Trump, per tant, fan referència al sistema d'atacs dels Estats Units contra llanxes al Carib, que suposadament trafiquen en droga i que s'han intensificat en aquests darrers mesos i, sobretot, abans de la captura de Nicolás Maduro. L'Iran ja ha contestat i el portaveu del Ministeri de Defensa del país diu que el líder americà fracassarà en qualsevol intent d'interferir militarment en l'estret d'Hormuz i la mar d'Oman.
Però avui Trump també ha rebut altres respostes, altres contestes. En concret ha estat la del papa Lleó XIV. Ho ha fet el pontífex en resposta a l'atac, recordem, del mandatari dels Estats Units d'aquest diumenge, que qualificava el papa de feble contra el crim i terrible en política exterior.
Lleó XIV, aquest ciutadà dels Estats Units, ha dit que no té por de l'administració Trump. A bord de l'avió papal, Robert Prevost ha dit que...
Aquest renou que sentiu és el renou que fa l'avió papal de viatge pel continent africà del papa Lleó XIV. I del papa Lleó XIV ha dit que no té por de proclamar el missatge de l'Evangeli en veu alta i ha dit, ha afegit, que l'Església no són polítics, no veien la política exterior en la mateixa perspectiva, sinó que són, ha dit, constructors de pau. Però la guerra a l'Orient Mitjà continua i avui 5 palestins han mort a conseqüència d'atacs de l'exèrcit d'Israel a Gaza i també augmenten a gairebé 2.090 els morts i més de 6.700 els ferits pels atacs del govern de Benjamin Netanyahu al Líban d'ençà de dia 2 de març.
Així les coses, el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, s'ha oferit a acollir negociacions a Roma entre el Líban i Israel durant una visita a la capital libanesa de Beirut, un dia abans de les converses previstes a Washington entre les dues bandes.
Les notícies de l'àmbit internacional, però, tenen un altre punt de tensió. Ens referim a les eleccions d'Hongria. La política espanyola, de fet, ha estat marcada avui en bona part per aquestes reaccions a la caiguda de Viktor Orbán, recorda l'aliat europeu de Putin en els comicis d'Hongria. Per una vegada, el govern i també el Partit Popular han coincidit a celebrar aquest resultat. Per contra, però, Vox ha alertat que la victòria de l'altre candidat, l'europeista Peter Magyar, és un perill per al suposat avançament d'una invasió, diu, islamista.
S'ha de dir que l'europeista conservador Magyar s'ha imposat a les eleccions d'aquest diumenge amb una majoria generosa, acabant en 16 anys de poder d'Orbán, que ha col·lidit amb el projecte de l'Unió en nombroses ocasions. En un missatge a la xarxa social X, el president espanyol Pedro Sánchez ha considerat que guanya Europa i els valors europeus. El cap de l'executiu ha felicitat tots els ciutadans d'Hongria i ha assegurat que té ganes de començar a fer feina amb el nou primer ministre.
Aquest és un posicionament que també comparteix la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui en una entrevista a Televisió Espanyola ha rebut amb esperança la victòria del candidat europeista d'Hongria. Espera, diu Robles, que pugui servir per ajudar a Ucraïna, ja que fins ara Orbán havia vetat sempre les iniciatives a favor d'aquest pas i les accions a Rússia.
Esas posiciones de apoyo a regímenes como el de Putin o en el caso de España, Vox, esas actuaciones y esas conductas completamente xenófobas en temas como lo de la inmigración, pues desde luego nos dan un poco de aliento y de esperanza esa derrota de Orbán.
Des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha parlat d'un missatge de tranquil·litat per l'electorat progressista i ha considerat que amb aquests resultats es demostra que l'onada de l'ultradreta no és invencible.
I pel que fa a aquesta victòria, la de Magyar a Hongria, compta amb en aquesta ocasió el govern espanyol i el Partit Popular han estat d'acord, han coincidit.
També en un missatge a la xarxa social X, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit com una gran notícia que a Europa hi hagi més PP i ha destacat que, en temps d'incertesa, Hongria ha votat a favor de l'europeisme. Després de felicitar el guanyador, ha afegit que el proper gran repte de la formació serà Espanya. El líder de vot, Santiago Abascal, ha estat l'únic que ha criticat els resultats electorals a Hongria. Ha lamentat la caiguda d'Orban, que mantenia el seu judici l'única nació europea fora del perill de la invasió islamista.
Però d'Orban i del seu successor, volien dir, Magyar, no només se'n parla a Europa, a Madrid, sinó que també se'n parla a les Illes Balears, perquè tots el partit de les Illes, llevat de vots, celebren la derrota del primer ministre hongarès, Viktor Orban. Tot això després de 16 anys al poder. Marta Puyalto.
Manuela Cañadas, de Vox, considera que la derrota és negativa per als hongaresos.
Entiendo que la felicitado, que son Sánchez, von der Leyen, Feijóo y el propio hijo de Soros, no creemos que sea que esta gente que se ha alegrado sea nada bueno para los ciudadanos de este país.
Mentrestant, l'esquerra ha ironitzat amb el fet que el president del Parlament, Gabriel Essen, viatjés a Hongria per donar suport a Orbán durant la campanya electoral. Tant Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, com Iago Negueruela, del PSIP, han celebrat la derrota de l'extrema dreta.
Una salutació a en Gabriel Lecent, que el seu viatge a Hongria va ser de profit.
Tenemos un fascista menos, y eso es una buena noticia, a nivel mundial y a nivel europeo, y por tanto hay un ultra menos al frente de un gobierno al cual apoyaba claramente Vox, y Vox claramente apoya al PP, y el PP apoya claramente a Vox. Por tanto, creo que el PP tiene que tomar nota.
El portavoz popular Sebastià Sagreras assegura que s'imposa així una opció de centre-dreta europeista.
El vot tàctic que s'ha produït ara també a Hongria, de votants inclús d'esquerres o de centre-esquerra, per aconseguir que no guanyés l'extrema dreta de Orbán, se podrà produir també aquí a les Illes Balears. Un vot útil.
Sagreras confia que sigui un símptoma per una futura majoria absoluta del PP a les Balears.
I una jutgessa de Sevilla processa l'agitador d'extrema dreta Vitor Quiles per injúries i calúmnies al secretari general de Facua, Rubén Sánchez. El va vincular Quiles amb una trama criminal d'abusos a menors tutelades a les Illes Balears i també a València.
La magistrada explica en la resolució que hi ha clars indicis que l'afany de Quiles amb els seus missatges era vexar, ofendre i vilipendiar el representant de Facua davant l'opinió pública. Rubén Sánchez celebra la decisió de la jutgessa.
Tengo que deciros que siento una gran satisfacción por el contenido del auto, un auto demoledor que llevaba esperando casi 4 años.
Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anel de la nostra gent confinats entre 4 parets.
7:56, estens de cultura i estens també de Sant Jordi.
Que avui porta per nom, tot anirà bé.
Avui el dia 13 d'abril i això vol dir que d'aquí a 10 dies serà Sant Jordi. I això vol dir també que a partir d'aquesta setmana començarem a veure com proliferen les presentacions de llibres i també els actes relacionats amb la literatura i també amb la lectura.
Mentre la tristesa...
Ja se sap que el dia de Sant Jordi és dia d'empentes, de cues i d'una gentada que tresca i que remena llibres. I doncs, si el que voleu fer-ho amb tranquil·litat, el Gremi de Llibreters de Mallorca ja ha anunciat, Maria Eugènia, que farà un pre-Sant Jordi i que serà, per tant, més calmat. Això serà aquest dissabte, que ja hi són gairebé, i serà, per tant, dia 18 d'abril.
I en lloc de fer-ho, el Centre de Palma ho han organitzat a les 3 barriades diferents. Serà a la plaça París, a la del Progrés i al carrer peatonal de Noret d'Una, en què hi haurà entre les 10 i les 2 paradetes en llibres, cercaviles i contacontes. Lluc Quanet, de la llibreria Lluna, impulsor de l'activitat, n'explica els motius.
Per tal de que a les barriades també pugui arribar aquesta festa tan important de la literatura que tenim, i també perquè les llibreries no tinguem un sol dia on facturem una quantitat tan important de papers i que no depenguen d'un sol dia, que al final sempre pot ploure aquell dia i la intenció és donar-nos alguna oportunitat més.
I ja ho sabeu, això serà aquest dissabte, dia 18, i parlem ara d'una altra iniciativa cultural, perquè s'ha reactivat la Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera per fer de realitat la construcció del futur museu de l'illa. Elena Trinidad.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha estat nomenat com a vicepresident del patronat de la Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera i l'han reactivat.
És a dir, des de la seva creació el 2008 no hi havia cap pla d'actuació, cap compte anual aprovat,
Per tant, ha portat feina posar aquests papers en ordre. Això s'ha fet, han pogut constituir el patronat i l'objectiu principal és donar vida, activitat en aquest patronat.
L'objectiu, crear un pla d'actuació per fer realitat el museu, centrat en la creació de l'edifici principal que es farà al carrer de Sant Joan. Per fer-lo, demanaran suport a l'Estat. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha estat nomenat president del patronat.
També serem reivindicatius davant l'Estat en quant a la construcció d'aquest museu de Formentera. Som una comunitat uniprovincial, però també és cert que les diferents illes l'Estat ha contribuït amb un espai.
El futur Museu de Formentera tindrà, a més de l'edifici central, dos seus més. Una a Can Ramon, on el Consell de Formentera cerca finançament per treure a licitació el projecte de remodelació. La tercera es farà a la Casa de Sassenieta. Actualment el seu projecte de remodelació està en fase de redacció.
I acabam amb un apunt cultural, perquè l'investigador i historiador David Ginard Ferón ha guanyat el Premi Serra d'Or de Recerca amb la publicació Contra Franco i la Falange. Aquest llibre de Ginard aborda les diferents formes de resistència política i social a les Illes Balears durant la dècada dels anys 40 en contra del règim de Franco. Amb aquesta informació s'han fet les 8 del vespre. Són les 8 i, per tant, és el moment de repassar el principal titulars d'aquest dilluns, dia 13 d'abril, en què la creació de la Universitat Privada de Mallorca, impulsada per ADEMA, tirarà endavant amb el vot favorable de Partit Popular i de Vots. El govern assegura que aquesta aposta oferirà més places de determinats estudis i farà que els joves de les Illes Balears tinguin més oferta a l'hora de triar.
A la vegada, però, l'executiu reconeix que la seva prioritat és l'impuls de la universitat pública, perquè continuï creixent en places i també en estudis. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública, en la Universitat de les Illes Balears, que sempre he dit és l'element vertebrador de les nostres illes.
La UMAC, la Universitat de Mallorca, serà un centre vinculat a l'Escola Superior ADEMA, que s'afegeix a altres centres privats que es troben en fase de tramitació, com és el centre Beato Luis Velda, dependent de la Universitat CEU San Pablo. Són centres que prioritzaran els estudis de la branca sanitària, com ara medicina o fisioteràpia.
El servei 24 hores de l'IBEDONA va atendre l'any passat més de 4.500 telefonades a causa de violència masclista.
Això és un 22% més que fa un any. Aquest servei també fa acompanyaments per diferents motius. Això ho explica Cati Salom, directora de l'IBEDONA.
Els acompanyaments que més se sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
I les Illes Balears presenten les millors perspectives d'arreu de l'Estat pel que fa al percentatge de reserves turístiques entre un període de 90 i 180 dies vista.
És el que es desprèn de l'informe que ha presentat avui la Confederació Espanyola d'Hotels, segons el qual les illes tenen ja reservades i confirmades pràcticament la meitat de les habitacions que s'ofereixen per als mesos de maig i juny.
I tot això ho han sabut quan precisament a Eivissa s'acosta el cap de setmana dels anomenats openings.
La companyia Iberia ha fet saber que reforçarà les connexions amb Madrid en 12 vols més per al cap de setmana entre el 24 i el 26 d'abril perquè els interessats puguin gaudir de la música electrònica en aquests dies en què les discoteques obren portes.
I en Crònica Negra i a Menorca, font de la investigació confirmen que l'incendi d'ahir cap vespre a una casa ocupada de Maó va ser intencionat. I no és un fet aïllat, asseguren, segons denuncien els veïnats, perquè fa temps que es conviuen amb problemes constants. Aquesta situació, asseguren, ja és insostenible.
L'immoble abandonat des de fa anys i ocupat des de fa un temps és el barri de Camí de ses Vinyes. Les incidències són constants. Només en les darreres 24 hores la policia local hi ha hagut d'intervenir fins a 3 vegades. Els veïns diuen que ja no poden més i reclamen mesures urgents que garanteixin la seguretat i posin fi a una situació que diuen s'arrossega des de fa ja massa temps.
Va fer com una fumarada de perdellà darrere, va sortir molt de fum.
Sabia que a qualsevol moment passaria alguna cosa. De fet, jo vaig veure ahir la persona involucrada en aquest incendi i bueno, vaig fer la cridada de la policia.
Això ja és hora que ho solucionin, perquè un dia ens cremarem. Jo he vist tres edificis més avall que això.
I coincidint amb el Dia Mundial de l'Atenció Primària, desenes de persones s'han concentrat al Centre de Salut d'Alcúdia per reclamar un servei de qualitat i accessible.
Es que tarda muchísimo en darle cita, sobre todo ese tipo de quejas, es lo más común porque es lo que más... Ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces?
Hem escoltat Concepción Beleat, o representant de l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública a les Illes, que per cert demà es concentraran al Centre de Salut de la Barriada de Santa Catalina Palma. Ara la mitjana d'espera per veure el metge a les Illes és de 7 dies.
Amb aquesta informació...